IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El dimarts 19 de novembre de 1929, el missatge de Can Real, a Sant Jordi, torna a la finca després d'haver passat unes hores al bar del poble. Quan hi arriba, troba les portes obertes i ningú contesta quan crida el nom de la Madonna. El jove tem que hi puguin haver entrat lladres i que encara continuïn dins la casa. Així que decideix anar a demanar ajuda a un veïnat. Els dos homes, armats amb una escopeta, entren i descobreixen una escena esfereïdora. El dormitori, sobre un bassiot de sang, jauen degollats la dona de la casa i el seu fill de poc més de 2 anys.
Memòria negra, el podcast. Episodi 5. El crim de Sant Jordi. La història del presumpte sicari de Can Real.
En la història d'un pecat que succeí a un hort del Prat, un fet greu que encara cau dins tota Mallorca entera. El 19 de novembre era de 1929. Digué la premsa local que vivien en germandat la víctima i el criminal.
Acabam de sentir un fragment de la glosa que l'any 1930 Bartomeu Crespí va dedicar a un dels crims que més es recorden a la història de Mallorca. Un cas que, malgrat el pas del temps, ha inspirat obres de teatre, novel·les i diversos estudis que han intentat desgranar i entendre què va passar aquells dies a la finca de Can Real. Com diu la glosa, ens hem de situar a Sant Jordi. Durant segles va ser una immensa zona humida, una terra pantanosa poblada de joncs i tamarells que es convertia en un focus d'insalubritat i on la malària havia fet sentir la seva presència massa sovint. Un paisatge estrany de malaltia que ja va descriure l'historiador Joan Vinimelis.
La dita aigua fa mal en aquells contorns, per so que allí s'embassa i compodreix aquella alga i altres coses que allí causen gran putrefacció. I d'ací es veu que s'ajunta amb los aires putrefactes i boirosos que neixen d'aquelles lagunes o estanys de Sant Jordi i porten grans malalties en aquelles parts.
Abans era de mal sa perquè les tercianes, els mosquiars eren, en fi, era un inconvenient molt gros per la vida dels pobladors.
L'home que hem sentit és Joan Taverner, glosador i veïnat gairebé històric de Sant Jordi. El nucli és a poc més de 15 quilòmetres del centre de Palma, però en aquell moment les distàncies semblaven molt més llargues, tant que els seus habitants, segons explica, no se sentien palmesans i la paraula s'emprava gairebé com un insult.
Les persones no s'hi consideraven de Palma. Basta dir que quan un se trobava un poc embuat o tenia dubtes i no sabia fer el que li tocava fer, per això era un ciutadà. Com un despreci cap a Palma. No se considerava la gent de pobles, de Sant Jordi, que fos de Palma.
A finals del segle XVIII, la situació del pantà havia empitjorat. Entre 3 i 4 quilòmetres del llavors anomenat Prat de Sant Jordi estaven habitualment inundats i les aigües s'estenien i estenien encara més quan arribaven les pluges, fins al punt que la zona era coneguda com a Sa Plana.
Els perjudicis sobre la salut dels habitants també anaven augmentant fins al punt que es consideraven una amenaça per la ciutat que encara vivia envoltada de murades. El 1770 l'Ajuntament de Palma presentà un projecte per a sanejar aquells terrenys pantanosos, però l'iniciativa mai es desenvolupà. S'hagué d'esperar fins a mitjan segle XIX, quan de la mà de l'enginyer holandès Paul Bovy s'inicià la dessecació de la zona i la seva conversió en terres de conreu.
Quan se va dessecar Prat, i s'havien creat de les possessions, se van dividir, se van segregar i van sortir aquests minifundis.
Com ha explicat l'escriptor Alejandro García Llinás, la terra s'anà dividint en parcel·les i horts que regaven una enorme xarxa de síquies. Va ser aleshores quan aparegueren els elements més coneguts de la seva silueta, els molins, i el petit poblat de Sant Jordi anà creixent amb l'arribada de nous habitants a aquelles terres recuperades.
Llavors era un poblat, només tenia penes, uns 500 habitants. Si bé tota la conrada, llavors la gent que vivia en els horts, en comptaríem un milenar d'habitants.
Quan l'arxiduc Lluís Salvador hi arribà cap al 1880, Sant Jordi era ja un verger i els santjordiers presumien de la qualitat de la seva terra, que, com explica Joan Taverner, s'havia convertit en indispensable per alimentar tota la ciutat.
Aleshores, el poble de Sant Jordi era, si no el 100%, el 95%, era totalment agrícola. A Sant Jordi, aleshores, era rebost de palma. Allà les somades cada dia venien carros carregats en sos covers de patates i moniatos i totes les hortalisses que se consumien a Palma i la llet, a més, les vaqueries, era cada casa hi havia una vaqueria, era sustento de la població de Palma.
Bona part d'aquells nous habitants eren precisament jornalers que arribaven per treballar uns terrenys que contínuament necessitaven més mà d'obra.
Hem de tenir en compte que tot se feia a mà, no hi havia màquines. Se munyia a mà, les vaques se llauraven sol cavall, s'acabava a mà. Moltes finques tenien un vaquer o un vaquer i un missatge per fer les feines del camp.
El creixement de l'agricultura va marcar no només el paisatge, sinó també la jerarquia social, perquè tot, com explica l'historiador Tomeu Canyelles, es dividia entre propietaris i jornalers. Els que tenien la terra i la treballaven i els que la conreaven sense tenir-la.
La principal base econòmica era l'agricultura i, de fet, tot això condicionava les relacions humanes a partir d'amos, senyors, missatges, etc.
Com passa avui, un dels pocs llocs on els amos i els missatges podien trobar-se fora de la feina i ser tractats gairebé com a iguals, era el bar. I el 1929, el més conegut de Sant Jordi era el Cafè de Canavet. Al vespre del 19 de novembre, entre els parroquians, es troba un jove missatge que nom Bernat Suau.
Bernat Suau és fadrí i té 24 anys, tot i que nascut a Santa Eugènia. Fa ja anys que es missatge a la finca de Can Real, a la zona dels Horts de Sant Jordi. Al poble n'hi ha que asseguren que pateix una discapacitat mental.
A aquest punt, si Bernat Suau pateix una discapacitat o algun trastorn mental, acabarà sent important més endavant, com el fet que ara és al cafè i sent tocar a les 10 del vespre el rellotge penjat a una de les parets. Mitja hora més tard, surt i emprèn el camí de tornada cap a la casa. Sembla una nit tranquil·la, però quan és a prop de la finca, com conta Tomeu Canyelles, veu que alguna cosa no va bé.
Va ser la tornada d'aquest bar i quan va tornar una altra vegada a Can Real, que va començar a detectar certs signes anòmals, no? Com que se trobava les portes obertes, com era que ningú contestava les seves cridades, i que en certa manera reforçava la possible hipòtesi de que havien entrat lladres dins la finca.
Atemorit per la possibilitat que els lladres continuïn a la finca, surt corrents fins a la casa d'un veïnat, Bartomeu Mir, de malnom en Paladí. En Bernat li explica les seves sospites en Paladí i agafa la seva escopeta i es dirigeix amb el jove cap a Can Real. Quan són ben davant l'entrada, comproven que, efectivament, les portes continuen obertes. A dins no s'hi sent ningú, però la casa no té llum elèctric i totes a les fosques.
En aquesta casa no hi havia corrent, si ben el poble ja en un curva ni hi havia, feia un parell d'any que n'hi havia, un 10 anys, però aquesta casa, les cases de cap, ja no en tenien.
En Paladí treu un misto i l'encén per a fer claror mentre entren a la finca. Però estan molt nerviosos i el misto s'apaga un parell de vegades mentre recorren les estances de la casa. A la cuina i a la sala tot està com sempre, però quan arriben al dormitori principal troben una escena truculenta. Així la descrivia l'escriptor Jeroni Fullana, autor de Crims i Criminals a l'Illa de la Calma.
Van entrar dins la casa i van descobrir el cos de la Madonna i del seu fill, que havien tret el coll i estaven morts damunt el llit.
La llum no és molta, però, a més de la troballa dels dos cossos, com explica en Tomeu, els sorprèn la quantitat de sang que els envolta i que ha calat tot el llit.
Va ser òbviament, una escena esfereïdora. Les dues cossos se van localitzar dins el dormitori i, a més, rodejats enmig d'una bassa de sang. No? De fet, una primera lectura que se va fer d'aquella història precisament era que havien rebut ferides per arma blanca, especialment en el coll, i això explica també per què l'abundància d'aquella sang, no? L'hemorràgia, evidentment, era molt gran.
Al dormitori, ja ho hem dit, troben morts una dona i el seu fill, els quals posarem nom un poc més endavant. A la casa, però, continuen el missatge i el veí. Superada la commoció inicial, surten per a demanar ajuda. Pensen que algú hauria d'alertar la Guàrdia Civil, però a Sant Jordi no hi ha cap quarter.
En aquell moment es va avisar en el poble i un motorista, que anomia Tomeu Carrió, tenia una moto, n'hi havia poques, llavors, en el poble, va anar a Palma a avisar la Guàrdia Civil.
Com ha explicat Alejandro García Llinás, que va investigar aquest cas per al seu llibre Justícia i Pietat, el crim de Mallorca, tenim un motorista camí de Palma per avisar les forces de seguretat. Però, mentrestant, al voltant de la finca s'han anat agrupant molts dels veïnats de Sant Jordi, una finca que, a més, tots coneixen bé.
Can Real està situada al quilòmetre 10 de l'antiga carretera d'Algaida, a uns 500 metres del nucli urbà de Sant Jordi. Es tracta d'una casa amb un habitatge i una vaqueria adossada que comparteixen la façana principal. A més, la finca té un hort d'entre dues i tres quarterades.
La família que hi resideix i que acaba de ser protagonista del terrible crim també és molt coneguda a la zona.
A la casa hi vivien en Bartomeu Gamundi, que era, diguem, l'amo de la casa, la seva dona, que era Catalina Palmer, ell crec que tenia entorn a 37 anys i ell en tenia 30. El matrimoni tenia una filla i dos fills, la filla tenia 8 anys, un dels fills en tenia 5 i el més petit tenia 29 mesos.
Com podreu deduir de la descripció que n'ha fet el periodista Joan Riera, les dues persones que han trobat mortes són precisament la madona de la casa, Catalina Palmer, i el fill petit del matrimoni, en Pere. Però si penseu com hem començat aquest episodi, recordareu que els Gamundi Palmer no són els únics que viuen a Can Real.
Aquest quadre social se complementa amb dos treballadors de la finca, en Bernat Sau i la seva mare, en Francisca Coll, que ja duen servint aproximadament uns 7 o 8 anys en aquesta família.
En Bernat ja hem dit que és el missatge de la finca, mentre que sa mare, Francisca Coll, segons algunes fonts, havia estat la dida del fill gran i encara treballa a la casa. Però en el moment del crim, ni ella ni la resta de la família Gamundi Palmer són a Can Real. Ja explicaran més endavant on es troben. El matrimoni de Bartomeu i Catalina, dèiem, és conegut a Sant Jordi, entre d'altres coses, perquè en aquesta jerarquia agrícola que explicàvem abans, es troben a la part alta de la piràmide.
Eren gent d'un cert nivell benestant, lògicament propietaris agrícoles, a més no només propietaris d'aquesta finca de Sant Jordi, sinó que també al Manco tenien finques per al Gaida.
Eren petits propietaris, no eren gran terratinents, però tenien dos bes.
A més de la finca de Can Real, la família posseix diverses propietats que té arrendades, així com algunes parcel·les al poble d'Algaida que exploten ells mateixos. Per aquest motiu, els Gamundi Palmer es desplacen a aquella zona un parell de vegades cada setmana per atendre els cultius.
D'alguna manera podríem dir que l'assassí o els assassins han acabat amb totes les persones que han trobat a Can Real, perquè la resta es trobava precisament en una d'aquestes estades a la finca d'Algaida.
En el moment que van succeir els fets, a la casa només s'hi trobaven na Catalina Palmer, la dona de 30 anys, i el fill més petit de tots, que tenia 29 mesos.
L'amo s'havia anat de matí cap a una finca d'Algaida que havien de sembrar pèsols. Aquest vespre l'amo dormia a Algaida i dormia en aquesta caseta de camp d'Algaida.
Segurament perquè la seva dona pogués estar més tranquil·la, Bartomeu Gamundi havia decidit endur-se'n amb ell els fills grans. I en principi també Francisca Coll, perquè li dones una mà amb els conreus. Però subratllam aquest en principi. El cas és que mentre tots ells eren fora, algú va perpetrar un horrorós crim a la seva finca de Sant Jordi i va matar a Catalina i el petit Pere. Algú ha d'anar a avisar-los i el més lògic sembla és que sigui el missatge de la família. Quan Bernat Suau parteix de camí cap al Gaire, és negra nit i la foscor en aquesta zona dels Horts és gairebé absoluta. Una foscor enmig de la qual, de sobte, apareixen els fars del cotxe de la Guàrdia Civil, un dels dos únics vehicles que tenen al quarter de Palma. I com a responsable de la investigació es presenta el sergent Bartomeu Sitjà.
En una primera inspecció confirmen que sobre el llit del dormitori principal jeuen els cadàvers de Catalina Palmer i Pere Gamondí enmig d'un gran baciot de sang. Les dues víctimes presenten una ferida profunda a la part anterior del coll, que els ha seccionat per complet la jugular i la tràquea, i els ha produït una mort gairebé instantània per la forta hemorràgia. La dona no du posada camisa de dormir, sinó roba de carrer, per la qual cosa els agents suposen que es quedà dormida sense voler quan va dur el nin al llit. Sobre el seu cos troben dos objectes que fan que la Guàrdia Civil plantegi una primera hipòtesi sobre el crim.
Les primeres sospites de la Guàrdia Civil van ser que havia estat per un robo. A més, se va trobar una cartera buida de moltes coses de la dona, que suposaven que duia dos bes.
Com explica Jeroni Fullana, tot apunta que l'assaltant atacà mare i fill quan dormien i els matà sense que tinguessin temps de defensar-se. Però els agents se sorprenen perquè no troben cap empremta al llit, ni taques de sang a la resta de mobles de l'habitació, ni a cap altre racó de la casa. La Guàrdia Civil inicia la recerca de l'arma del crim i inspecciona tota la cuina, però no troba cap ganivet que pugui coincidir amb les ferides ni que presenti taques de sang. Després de recórrer bona part de la casa, veuen la cisterna i pensen que tal vegada l'assassí hi ha tirat l'arma a l'interior. No saben quantes possibilitats hi ha que sigui així, però és 1929 i la comprovació s'ha de fer a mà.
Pensava que aquest ganivet s'havia tirat a dins la cisterna. Van buidar la cisterna, que s'havia treu i llavors s'havia treu a pouades, a pou, però no va aparèixer la ganivet.
Els agents revisen després les estances annexes a la casa fins que troben un ganivet amagat en el paller de la finca, un tipus de ganivet que a Sant Jordi tothom reconeix.
Aquell temps sembrava molt de moniatos en el prat, i per engreixar el porc i també per les persones, també. I els havien de tallar trossets com un dau, amb una ganivet així de grossa, i tallaven els moniatos tot damunt d'una post, quan se donaven els parts, i aquesta ganiveta fou la que va tallar el coll en aquestes dues criatures.
A Can Real ja és mitjanit quan arriba en cotxe l'amo de la casa, Bartomeu Gamondí, en Bernat Suau i Francisca Coll. Segons alguns, en Bartomeu s'acuba només baixar del vehicle. Segons altres, comença a proferir amenaces i crits. Sigui com sigui, confirma els agents que a la cartera i la petaca que han trobat buides al dormitori era on na Catalina hi guardava els doblers.
Segons va declarar Somo, que la dona sempre duia els doblers dins la cartera i que devia dur un de 130 duros i, a més, dins una petaca duia 22 duros més a monedes de plata. Era bastant de doblers. El sou mig era una passada o dues cada dia.
Per accelerar la investigació, es trasllada fins a la mateixa finca el jutge de guàrdia, per a començar amb els interrogatoris. Però ja hem dit que és mitjanit, i atesa la falta de llum, el jutge pensa en una curiosa alternativa per a fer la seva tasca.
Va venir el jutjat de guàrdia i van començar a prendre declaració el missatge que s'havia trobat, el primer que havia trobat a l'escena, i van començar les primeres declaracions allà mateix, en sol llum del cotxe.
En Bernat, que ha estat el darrer a veure en vida la Madonna i el seu fill, explica que, com hem dit, ell havia quedat tot sol a la casa amb les dues víctimes perquè la resta de la família era a la finca del Gaire. El jove assegura que havia estat un dia normal i corrent, almenys fins l'hora del sopar.
Segons el seu testimoni, ell havia estat fent feina durant el capvespre i acabades les seves tasques allà, a la finca de Can Real, se'n va anar a sopar amb ells dos. Aquell vespre, durant el sopar, varen sentir una sèrie de renous al voltant de la casa i, en certa manera, els va obligar, no?, a sortir i examinar també dins l'interior de la vivenda si hi havia algú.
La Madonna i el missatge cercaren per tota la casa per poc que hi hagués pogut entrar algú, però tot semblava en ordre. Quan el renou sonà per segona vegada, la dona demanà a en Bernat que anés a la vaqueria per veure si alguna de les vaques s'havia mullada i havia fugit. El criat complí les ordres, però no va veure res estrany i tornar a la casa.
se van quedar tranquils i, de fet, una mostra d'aquesta tranquil·litat és que el propi Bernat Suau se n'anàs a partir de la nit, no? Se n'anàs a la cafè de Nabel, allà a Sant Jordi, per prendre unes copes amb una sèrie de persones.
Passades les 10 del vespre, en Bernat surt del bar i emprèn la tornada cap a la finca. Quan encara li falten alguns metres per a arribar-hi, veu que les portes de la casa estan obertes. I, com explica Joan Riera, com que s'havia assegurat que la Madonna les tancàs bé abans que ell se n'anàs, se n'estranya.
En Bernat Suau diu que abans de partir cap a Sant Jordi s'havia assegurat de que la Madonna tingués les portes tancades des de dins. No? Quan ell arriba, les troba obertes i és el primer que el fa sospitar de que hi ha hagut lladres.
El missatge descriu al jutge com van a cercar l'ajuda d'un veïnat per entrar a la casa i com, finalment, tots dos feren la descoberta dels cadàvers al dormitori principal de la finca.
Acabats els primers interrogatoris i la inspecció ocular, el jutge i la Guàrdia Civil parteixen. Els habitants de Sant Jordi també tornen a casa seva i Can Real queda sumida en un silenci estrany. L'endemà al matí, el dimecres 20 de novembre, la tràgica notícia de l'assassinat de la mare i el fill menor de Can Real s'escampen més enllà del nucli. Com que el crim s'ha produït ja ben entrada la nit, els diaris només han tingut temps d'incloure una nota petita. Però a Sant Jordi no fa falta que cap diari els expliqui què ha passat, perquè la informació i la por corren de boca en boca per tots els carrers. I en algunes cases, com a la de la mare de Joan Taverner, ja n'hi ha que prenen precaucions per al que pugui passar.
I en aquell temps, com te dic, dins una societat de pau que fem feina sense massa, si hi havia qualque brega de dorllats en el cafè, però no era més, no passava d'aquí la cosa. I aquest fet pues, va impressionar molt. Ma mare, que aleshores tenia 19 anys, va néixer l'any 10, tenia 19 anys, de que ella i ses que coneixia, abans d'anar en el llit, miraven davall el llit perquè estaven molt borronades d'aquest fet, els va commoure moltes consciències, i sobretot pel nin. El nin va ser el més terrible, que, perquè bé, totes les vides humanes, però un infant innocent tenia 29 mesos.
Als bars i als cafès, la notícia es llegeix en veu alta. Ho recollia, per exemple, el diari El Correo de Mallorca.
Ja iniciada la tirada de la present edició, ens arriba la notícia que aquesta matinada, en una possessió del Pla de Sant Jordi, han estat trobats morts una dona i el seu fill amb el coll tallat. De moment es desconeixen més detalls de l'horrible succés.
Va ser una bomba, perquè llevava boca a boca de tot Mallorca. Les tavernes no se pagava res més. Quan, aquells dies la gent pagava només del crim.
El que més por produeix als santjordiers és que ha passat tot en una nit i un matí. I l'assassí de Can Real no només segueix al carrer, sinó que ningú sap qui és. Molts se'n varen anar a dormir amb la idea que el motiu inicial havia estat un robatori, però ara es demanen si l'autor pot estar entre algun d'ells. Encara no ho saben, però al quarter de la Guàrdia Civil aquesta teoria del robatori comença a fer aigua de pertot.
La Guàrdia Civil ja comença a trobar coses que no encaixen amb aquesta versió dels fets. Primera, que les portes s'havien obert des de dins. Si la Madonna hagués vist algú que no coneixia, era molt improbable que hagués obert les portes des de dins. Segona, havien robat, suposadament, els dobbers que t'enduia damunt, però no havien cercat cap altre objecte de valor a dins altres dependències de la casa, la qual cosa era molt sospitosa. I tercera, és que no hi havia ferides, el que es diuen avui en dia, ferides de defensa. D'això no s'havia pogut defensar. Per tant, difícilment, si no s'havia defensat d'una agressió, hauria pogut ser ella qui s'havia aixecat a obrir les portes. Això és el que va començar a fer sospitar a la Guàrdia Civil que el fet de suposar robatori volia ser una pista falsa per despistar les investigacions.
Ja hem sentit abans que Bernat Suau s'encarregà que la Madonna tancàs bé les portes quan ell sortí cap al cafè de Canavet. Però, com ha explicat Joan Riera, els agents han aclarit que no estaven forçades i que algú les torna a obrir des de l'interior. A més, els investigadors creuen que l'assassí anà directament a l'habitació per acabar amb la vida dels qui habitaven la casa i que, si ha mort també el petit Pere, ha estat per una raó molt concreta, perquè l'havia reconegut. Els agents també investiguen entre els habitants de Sant Jordi. i visiten el cafè de Canavet. Al bar els confirmen que al vespre del crim, Bernat Suau hi era prenent una copa, però els expliquen una nova cosa que els crida l'atenció.
Efectivament, havia anat a l'espoble i precisament en l'espoble s'havia fet notar, perquè va anar a un cafè i quan van tocar, crec que devien tocar les 10, perquè llavors va ser l'hora que se va retirar i va fer notar que el rellotge tocava molt bé. No sé si era una marca, però recordar que era un Pieras. I va dir, toca molt bé aquest Pieras, perquè tothom que hi hagués allà pogués testiguar aquell que havia estat a la taverna aquesta.
Després de rebre aquesta nova informació, la Guàrdia Civil mira si dins els seus arxius hi ha alguna referència sobre Bernat Suau. I tot i que no hi figura cap detenció, sí troben algunes sospites sobre un possible robatori.
Antecedent no en tenia. Si bé, de jove havia fet feina una altra possessió de vora el Gaire i també me van acusar d'haver fet unes monedes. Tenia aquests antecedents, però res més.
Amb aquestes dades damunt la taula, els investigadors citen Bernat Suau per a tornar a declarar, aquesta vegada en el quarter. Un quarter de la Guàrdia Civil que l'any 1929, imaginam, devia imposar molt. L'interrogatori comença com era costum a l'època, tot i que ara ens resulta un poc peculiar, revisant el cos del detingut.
Que l'any 1929 les tècniques d'investigació eren molt diferents a les d'ara i se mirava sobretot si hi havia cap esquitx de sang. A més, la gent no se dutxava, sobretot en el ambient rural no hi havia dutxa, no hi havia aquesta cultura de dutxar-nos cada dia, tot això no era. I la gent ja va veure una gota de sang a un braç d'en Bernat.
Òbviament, és només una gota de sang, i essent un treballador del camp, podria dir que s'havia ferit fent feina o directament que sang de qualque animal. Però els investigadors pressionen Bernat Suau i ell s'acaba enfonsant. La nova declaració que hem dramatitzat gràcies a les cròniques de l'època sorprèn i molt els agents perquè, encara que és 1929, el jove afirma que ha matat per encàrrec.
Bé, fa un parell de dies l'home me va dir que havia de pagar moltes coses i que no tenia doblers abastament. Mon mare li va haver de deixar 400 pessetes, però l'home les hi tornava. Deia que les medicines de la malaltia de la madona eren molt cares. Ell me va dir, mira, Bernat, m'has de llevar aquest problema de damunt i matar la meva dona. Jo no ho volia fer. Me va dir que me pagaria una compensació, fins a 1.000 pessetes. Però jo li vaig contestar, bé, ja en parlarem.
Pareix que tenia tuberculosi o una cosa així. I deia que li costava molt de dobbers. I a part, havia tenir dificultat per fer feina i això trobava que era un... Bé, tenint en compte que també erròniament és esquiès.
Segons el missatge, alguns dies després, l'amo aprofità que el trobà dins la vaqueria per a tornar a fer-li la proposta. Aquesta vegada, però, afegint-hi un poc de xantatge.
Clar, i me va dir que feia 8 anys que se'n cuidava de jo i que no se va queixar quan me van cridar a files i que després me va deixar tornar. Però jo no ho volia fer i fins i tot li vaig dir per què no la matau vos? Però me contestà que si jo no ho feia, me mataria ell a mi. I vaig dubtar molt quan tenia el ganivet a sa mà i tot.
Diu que l'ha fet per encàrrec de Somo, de Bartomeu Gamundi, que era ell que l'havia convençut de que havia de matar sa dona i que també havia de matar el fill si se despertava i el coneixia. Suposadament, segons ell, el fill se va despertar, el va conèixer i per això també va matar el fill.
Segons en Bernat, l'hora baixa del 19 de novembre es dirigia a Sant Jordi per a comprar llet. Quan tornà a la casa, trobà la Madonna desvestint el nen per dur-lo al llit. Mentre ella anava a l'habitació a dormir el petit, ell sopava a la cuina i esperà una bona estona. Quan suposà que na Catalina s'havia quedat adormida amb el seu fill, entrà a l'habitació de puntetes.
Quan vaig entrar en el quarto, dormien. Ella ja hi ha de costat. Li vaig posar una mà al front per subjetar-la millor i li vaig tallar el coll. Ja no se va moure més. Va ser tan ràpid que ella ni se'n va temer. Però el nen sí. Se va despertar i va començar a cridar «Bernat, Bernat!» i el vaig matar.
Quan els investigadors li demanen on era l'amo en aquell moment, en Bernat respongué que era la finca del Gaida, no per casualitat, sinó perquè formava part del pla.
Segons declara Bernat Suau, s'havia limitat a seguir les instruccions del seu amo. Tots dos acordaren que el marit s'enduria a la casa del Gaida, tant els fills grans com la dida, per a deixar-los tots sols. A més, li deixà preparat a la cuina, de vora una rivella, un ganivet acabat d'esmolar i li donà una cartera i una petaca buides que havia de col·locar sobre el cos de la seva dona per fer creure que tot havia estat un robatori. Després se n'anà a Sant Jordi i es va deixar veure en diversos cafès per a tenir una coartada. Més tard, quan tornà a Can Real, fingí estar atemorit perquè creia que havien entrat lladres a la finca i anà a demanar ajuda a un veïnat.
Després de la seva confessió, òbviament, Bernat Suau queda arrestat tot d'una. I amb les acusacions que ha fet contra Bartomeu Gamundí, la Guàrdia Civil el cerca i el deté el divendres 22 de novembre i comença el seu interrogatori com a sospitós. Com us podeu imaginar, a Sant Jordi falta poc perquè esclati l'escàndol.
En Gamundí, des del principi, ho nega tot, diu que no ha fet res, lamenta que el missatge a la casa l'acusi i diu concretament en tot el bé que jo t'he fet, però he mentit de cara que ara m'acusis a jo.
Bartomeu Gamundí, com ha explicat Joan Riera, nega de forma taxativa qualsevol implicació en el crim i, de fet, assegura que tingué la primera notícia de l'assassinat a mitjanit quan dormia a la casa del Gaida i el seu missatge arribà per a explicar-li el que havia passat a Can Real. Els investigadors, però, alguna cosa no els quadra i decideixen enfrontar els dos sospitosos en un aclariment. Per als agents serveix de poc, perquè tots dos es mantenen en les seves versions. Però, segons Alejandro García Llinás, que el missatge continuï acusant l'amo davant seu no és una cosa que s'hagi de passar per alt.
Que l'acusàs és molt important, el detall aquest. Que sí, que se mantingués, que ell havia... A pesar de la sugestió que li tenia l'amo i respecte, perquè tenint en compte que en aquella època el tractava de vos, l'amo. Un tractament de vos. Però se va mantenir que sí, que ho havia enduït a ell.
A Sant Jordi, la detenció de l'amo i el missatge de Can Real deixa gairebé consternats els seus habitants. Com sempre, n'hi ha que diuen que ningú se podia esperar perquè semblaven molt bones persones, però d'altres comencen a parlar en veu alta d'alguns rumors que feia estona que circulaven pel poble i que, com explica en Jeroni, no deixaven Bartomeu Gamundí en molt bon lloc.
Que se queixava molt de sa dona, que no se duia bé amb ella. Segons rumors, s'havia casat pels dos bes.
La Guàrdia Civil aprofita aquesta xerrera generalitzada per indagar entre els propis veïnats. Així, d'entrada, sembla difícil confirmar si l'amo s'havia casat per doblers, tot i que els seus sogres tenien moltes finques en propietat. Però el que s'hi descobreixen és un suposat gir de guió a la història.
Se sap que ell mantenia una relació extramatrimonial amb sa mare de l'assassí, en Bona Francisca Coll. Tot això és un indici sospitós de Montell, de si podria haver-se llevat sa dona de damunt.
I, però bueno, el que se va deduir és que ell se volia casar amb la seva amant, que era la mare del missatge. Aquest és el mòbil que més força va tenir.
Si ho recordeu, abans hem dit que Bartomeu Gamundí se n'havia enduit al Gaida Francisca Coll, en principi perquè l'ajudàs amb l'or. Però amb aquesta informació hem de reconèixer que tot pren un altre caire. Com sentireu ara, explicat per l'historiador Tomeu Canyelles, aquests afers entre caps i servents no eren tan insòlids. El problema començava si es descobrien.
No tenia res d'estrany que hi pogués haver relacions extramatrimonials entre persones que fossin diferents classes socials o que dins una mateixa possessió ocupassin llocs diferents. Ara bé, una cosa és que això passés i l'altra és que transcendís públicament, no? I que d'aquí se'n pogués derivar un escàndol social que alimentàs precisament, no? Tots aquests comentaris i totes aquestes cròniques socials d'aquella època.
Durant els interrogatoris, Bartomeu Gamundí acabà reconeguent que sí tenia una relació extramatrimonial amb la seva criada, encara que no va aclarir si, com diuen a Sant Jordi, aquesta començà poc després de casar-se. Arran d'aquesta confessió, el dia 23 de novembre, Francisca Coll també és arrestada per la seva possible implicació en el crim. La seva estada als calabossos és curta, però suficient perquè els diaris en publiquin la notícia i facin un retrat de la dona a partir del que els han explicat els mateixos habitants de Sant Jordi.
De conducta equivocada, amiga de la festa, i n'hi ha que asseguren que també de la beguda. Vivia una vida desordenada i poc conforme amb la patriarcalitat i la senzillesa dels costums d'aquella gent. Es comentava que mantenia relacions íntimes amb Bartomeu Gamondí, les quals sembla que li varen provocar més d'un atac de nervis.
Com dèiem, Francisca Coll queda en llibertat poc després, perquè no hi ha res que provi la seva participació en l'assassinat i decideix tornar a Sant Jordi. El poble és una olla que bull. Na Francisca no només és l'amant de l'amo que presumptament t'ha encarregat el crim, sinó també la mare de l'assassí confés. I amb tot això no tenen tan clar que ell en pugui ser innocent.
Pobla se va posar contra aquesta dona perquè deien que era el cervell de sa feta.
La rebel·lió arriba a Sant Jordi el dia 26 de novembre de 1929. Sorprenentment, com ha explicat en Joan, no contra els dos detinguts i encausats, sinó contra Francisca Coll, que acaba de quedar en llibertat. El Correo de Mallorca li dedicà un article.
Quan els veïnats de la finca s'entemeren de la presència de na Coll, tot d'una se formaren grups al voltant de casa seva, grups que cada vegada anaven tenint una actitud més hostil. Més de 600 veïnats en revoltaren casa seva i l'embestiren amb paraules gruixades.
El capítol no només queda descrit i retratat a la premsa, sinó que ha continuat a la memòria dels santjordiers durant dècades, com contà a Joan Taverner, son pare.
Mon pare, el cel feia, me contava que hi havia tot el poble, que hi havia unes centes de persones, que aquí a Mallorca la gent és mala de moure, si no és un per una causa molt, molt forta, no hi van, i perquè la volien fer de fora del poble.
Hi havia pràcticament tot el poble, davant d'aquesta casa i amb ànim de cremar la casa amb la dona de dins.
A la vista d'això, el batlle del Llogaret va recomanar prudència a tothom i demanar que es prestés suport a l'exdetinguda, el guàrdia rural i els peons de la finca.
I estaven contenguent la gent com podien, el balga pedani va dir, va xerrar amb la dona, va dir, bueno, jo duré un carro, que té un toldo i no te veuran, i te trauran d'aquí, perquè la gent t'ha de treure del poble, la gent està molt indignada. I se va fer així, però se va intentar, no va manera de treure la mare d'en Bernat de casa seva.
Com ha detallat n'Alejandro, el primer intent no funciona. Al batle no li queda més remei que alertar la Guàrdia Civil de Palma.
Va venir la Guàrdia Civil, i van poder dominar la situació i se'n van endur, ja se'n van treure la mare d'en Bernat i se'n van endur ja cap a Palma.
En Francisca Colla, una mena d'exili de Sant Jordi, l'atenció torna als dos detinguts, el presumpte inductor i l'executor de l'assassinat de Can Real. Tots dos continuen a la presó dels Caputxins, una presó que estava situada al claustre i les dependències annexes del convent dels Caputxins, de vora la plaça de l'Olivar, i que va estar en funcionament fins que s'inaugurà el centre penitenciari de la carretera de Solla l'any 1968. Com dèiem, l'amo i el missatge al qual la premsa es refereix com a poca vergonya estan entre reixes. Però després de les revelacions sobre la relació de Bartomeu Gamondí i Catalina Palmer, el jutge sospita que no té tota la informació sobre com es varen produir els fets i pren una mesura estratègica.
Va posar un pres de confiança seu amb en Bernat, que intimides amb ell a la presó. I perquè ell pensava que hi havia qualque cosa més de bo que s'havia investigat en aquell moment. I és, efectivament, Bernat, en el poc temps d'aquell preu i de donar confiança, li va contar que no només l'amo havia induït, sinó que l'amo li havia ajudat a cometre el crim.
Aquesta confessió capgira tot el cas i posa Bartomeu Gamondí encara més en el punt de mira.
Primer només havia estat inductor del crim, segons la versió d'en Bernat, i després passa a convertir-lo en partícip directe del crim. Diu que en Bartomeu Gamondí subjectava la dona mentre ell la matava i que després, quan se va despertar el fill, en Sorrenou, també va matar el fill.
Segons Bernat Suau, l'hora baixa del crim, Bartomeu Gamundí torna en bicicleta a Can Real i s'amaga en una de les habitacions a l'espera que la seva dona i el seu fill s'adormissin. Quan arribà el moment, va fer un senyal al missatge i tots dos entraren a l'habitació. Mentre en Gamundí li aguantava les mans a la Madonna, en Bernat li tapà la boca amb una mà i li tallà el coll amb l'altra. Quan la dona deixà d'agonitzar, en Gamundí cridà: «Ja no és peronatge, segueix!» I el missatge acabà amb la vida del nin. Una vegada morts, l'amo posà la cartera i la petaca buides sobre el cos de la seva dona i tornà al gaire.
La coartada d'en Bartomeu Gamundí era senzilla. Ell en aquell moment estava al gaire i, de fet, estava acompanyat d'altres persones que podien corroborar que precisament ell no estava en aquell moment a Can Real. I, en certa manera, això com a que comprometia encara molt més aquest cas.
El problema és que la coartada d'en Gamundí té una llacuna temporal. El lapse que va des de les 9 del vespre, moment en què sortí del cafè Can Mana del Gaida per a tornar a casa, i les 12 i mitja de la nit, quan Bernat Suau aparegué a la finca per anunciar-li la tràgica notícia. Un temps en el qual ningú el va veure. I per això, com detalla en Jeroni, els agents decideixen estendre la seva investigació al Gaida.
Se va registrar la casa del Gaida, doncs, segons l'amo havia dormit, se va trobar una bicicleta i una pallissa de boc que l'amo solia dur, per això el seu mal nom, li deien de mal nom es boc, amb unes taques que podrien ser de sang.
La hipòtesi dels agents és que l'amo va fer servir la bicicleta per a desplaçar-se del Gaida a Can Real. La distància és d'uns 12 quilòmetres i pensen que en Gamundí podria haver-la recorreguda durant la nit sense ser vist. O almenys, això era el que ell pensava. Perquè, com explica Tomeu Canyelles, la investigació topa també amb un presumpte testimoni.
També va acabar d'embullar la situació el fet de que un testimoni manifestés que havia vist a una persona semblant, ho podríem dir, en Bartomeu Gamundí dirigint-se en bicicleta cap precisament a Sant Jordi.
Amb el cas cada vegada més complicat, els agents tornen a escorcollar la finca de Can Real. Ha passat un mes i és poc probable que hi trobin res, però el darrer dia de l'any, el 31 de desembre de 1929, hi ha una sorpresa.
La Guàrdia Civil va veure que la cosa no quadrava i va decidir registrar la finca més exhaustivament. Finalment, varen trobar una paret, un embolic de mocador amb dobbers.
La troballa es produeix a la zona de l'hort. Entre les pedres d'una paret de la síquia localitzen un mocador en 650 pessetes. Els agents se'n sorprenen i tot d'una interroguen Bernat Suau perquè pensen que tal vegada els ha estat enganant durant tot aquest temps i, en realitat, assassinant a Catalina i el seu fill només per robar. Segons la seva teoria, l'individu hauria amagat el botí a la síquia, però no el pogués recuperar perquè havia estat detingut. En Bernat, però, desmunta aquesta hipòtesi.
Segons en Bernat Suau, en Bartomeu Gamundí havia arribat a un acord econòmic amb ell per tal de poder llevar de mitja la seva dona. Aquests dobbers anaven a formar part com a d'un primer pagament per dur a terme precisament aquella acció.
Com hem sentit, l'any 1930 comença amb poques coses clares en el cas del crim de Sant Jordi. Tant en Gamundí com el missatge continuen a la presó. Però la Guàrdia Civil no sap si té tancat un assassí que ha actuat en solitari i, a més, ha robat doblers a la finca, o si és un assassí que ha actuat induït pel seu amo, que, a més, l'ha pagat per cometre el crim. Però si la cosa no és prou complicada, abans que acabi la instrucció, en Bernat Suau fa una nova declaració. Aquesta vegada no sabem exactament per què, en què intenta exculpar el seu amo.
En Bernat Suau torna a desdir-se, torna a crear una nova versió i, en certa manera, mos torna a embullar a tots dient que, efectivament, que en Bartomeu Gamundí no havia participat en aquell crim, que només havia estat ell tot sol. La fiscalia entén que dins aquella darrera versió oferta per Bernat Suau hi havia alguna cosa que no acabava d'estar clara i per això també inculpen en Bartomeu Gamundí com a part responsable d'aquest crim.
Com ha explicat Tomeu Canyelles, el fiscal no creu aquesta darrera versió i imputa els dos homes per l'assassinat de Catalina Palmer i el seu fill. Tots dos passen 4 mesos en presó provisional fins que arriba el judici.
El judici comença l'1 d'abril de 1930 a l'Audiència de Palma. Al banc dels acusats, efectivament seuen Bartomeu Gamundí i Bernat Suau. El primer acusat de dos delictes de parricidi en concepte d'autor per inducció. El segon de dos delictes d'assassinat com a autor material dels fets. El fiscal considera més que s'han d'apreciar les agreujants de traïdoria, nocturnitat i premeditació, així com el fet d'haver-se executat en despoblat. Per tot això demana la pena de mort pels dos imputats.
L'inici de la primera sessió està prevista a les 11 del matí, però l'expectació del cas és tanta que a les 5 de la matinada han començat a arribar els primers curiosos per a fer cua i poder accedir a la sala.
Estem parlant que davant l'audiència en aquest moment s'arribaran a arribar a congregar aproximadament un miler de persones per haver un seguiment al voltant d'aquesta història. Això va fer que, en certa manera, també hagués d'intervenir la policia per tal d'anar dispersant la gent.
No hi cabien a la sala de l'audiència i inclús van la gent a seguir el judici per les finestres, per les finestres obertes. Inclús van fer que el jutge van fer callar la gent per a vegades i van dir que també de fora que callassin, perquè allò era molt emborotat tot.
Com ha explicat n'Alejandro, és impossible que tots cabessin dins la sala i molts s'hagueren de resignar a seguir el judici per les finestres. Però, tot i que sigui avançar-nos un poc en el temps, la darrera jornada, el dia en què tothom espera sentir allò de culpable o innocent, la gent comença a posar preu als seients de l'audiència, com recorda Joan Riera. Segons alguns diaris, n'hi hagué que oferiren pagar fins a 7 pessetes.
Diuen que per la darrera sessió se pagava entrada perquè l'accedissin al lloc. És a dir, els que havien arribat primer, hi havia altres que anaven i les oferien dobbers a canvi que les deixessin al lloc.
Tot i la complexitat que ha arribat a assolir el cas, la situació legal de Bernat Suau no és molt optimista, perquè ell mateix ratifica que va cometre l'assassinat, això sí, repeteix, amb l'ajuda del seu amo.
Hi va haver una estratègia del fiscal que va ser, com que en Suau havia reconegut els fets, per lo que fa ell, pràcticament només se va centrar en una cosa, demostrar que estava capacitat, per, que no era una persona discapacitada mentalment i que, per tant, era responsable dels seus actes. Feia això per poder-li demanar la pena de mort, com en el final va fer.
Durant el judici declaren quatre psicòlegs i psiquiatres i dos metges forenses que han estudiat l'estat mental de Bernat Suau. Segons descriuen, el jove no sap llegir ni escriure, no sap sumar números per damunt de 10 i ni tan sols coneix l'ordre de les estacions. La seva intel·ligència, diuen, és menys que rudimentària, però la conclusió és que no el consideren un malalt mental, sinó només un home poc instruït.
Respecte a en Gamundi, se va centrar molt en intentar demostrar que tenia motius per assassinar la seva dona, per induir l'assassinat de la seva dona. Primera, la relació extramaterial que mantenia. Segona, les suposats despeses que li costava la malaltia de la dona. I tercera, també va parlar de suposades amenaces que hauria dit davant altra gent de que estava disposta a fer-ne una de grossa.
Bernat Suau, ja hem dit, ratifica la seva versió, igual que Bartomeu Gamundí, que reitera que no tingué res a veure amb el crim. Quan toca el torn de la defensa, els advocats intenten passar-se la culpa d'un a l'altre.
Sí, la defensa de Bernat Suau va posar les culpes en Bartomeu Gamundí, dient que s'havia aprofitat de que el seu client era un poc retrasat.
Com ha explicat en Jeroni, l'advocat del missatge argumenta que el seu client actua no només per encàrrec, sinó també pressionat per Bartomeu Gamundí. La defensa de l'amo, però, sembla tenir-ho més fàcil, perquè no només no s'ha autoinculpat, sinó que no hi ha cap prova material que l'impliqui. A més, intenta desmuntar els presumptes motius que tenia per acabar amb la vida de la seva dona. En primer lloc, explica que encara que na Francisca era la seva amant, ella també era casada i mai haurien pogut ser parella oficial.
La defensa va anar per un altre costat. Va dir que primer de tot la relació extramatrimonial no hagués influït per res l'assassinat de la dona perquè la parella també estava casada i, per tant, no haguessin pogut establir una relació formal. Segona, va desmentir que tingués problemes o que no volgués pagar els dobbers que costaven la malaltia de la dona perquè, de fet, no era molt costós. Va presentar com a testimonis el metge i l'apotecari de la zona per dir que no era una cosa molt costosa. I després també va esgrimir la banda de que un pare mai faria matar un fill seu, no?
Efectivament, durant la vista declarà com a testimoni Guillem Verger, el metge de capçalera de Catalina Palmer. El doctor no vol aclarir si la víctima patia o no de tuberculosi, perquè considera que és un secret professional, però sí explica que tenia una malaltia crònica, tot i que el tractament consistia més en repòs i a tenir cura de l'alimentació que no en medicines. L'apotecari Pere Ramon, per la seva banda, i afegeix que la despesa en medicaments podia ser d'unes 75 pessetes anuals.
La defensa de Gamundí assegura també que l'acusat estimava molt la seva dona, però després de reconèixer que feia anys que tenia un amant, és conscient que és difícil que el creguin. Per això es treu el que diríem un as de la màniga, la declaració de Joan Palmer, pare i padrí de les víctimes.
L'advocat de Sansó va fer un gran paper. Els sogres de l'amo es va aconseguir també l'advocat que se posessin de part de Genra, que a pesar que estava acusat i processat, i es va aconseguir que estiguessin de part seva i declaressin a favor seu de Genra.
Jo l'he tingut sempre per una bona persona. El manco així s'ha comportat sempre en altres. Mai me vaig oposar que tingués relacions amb la Catalina. Quan se casaren, feia un any que l'havia demanada. Jo crec que ell l'estimava, a ella i al seu fill. I se duien bé, o això aparentaven un i altre quan estaven en altres. Després de tenir en Pere, la Catalina va quedar un poc desmillorada. I ell va fer tot allò que podia, o sabia, al manco per aliviar-la.
Però més enllà de tot això, aquelles possibles proves incriminatòries, com podrien ser aquell tros de pell tacat de sang, al final se va poder constatar que no tenien res a veure amb aquell crim.
Segons sembla, cap laboratori ha pogut demostrar que les taques de la pell eren sang humana, com tampoc ha quedat demostrat que fos realment Bartomeu Gamundí la persona que alguns havien cregut veure en bicicleta la nit del crim, partint del Gaida.
Hi ha testimonis de que gent que diu que pot ser que ho vés el vespre del crim en bicicleta, però com que era vespre i no estaven segurs, eren testimonis poc fiables. No se va trobar cap prova física de que hi participés ni que sabés res. L'únic que ho vinculava era el testimoni d'en Bernat Suau. I en Bernat Suau havia canviat tantes vegades d'opinió que la defensa de l'advocat va ser molt senzilla. Ha fet 4 o 5 versions de lo mateix. Per tant, no poden creure cap versió.
L'advocat, Ferran Pou, gosa anar encara més enllà i critica que hi ha gent que ja ha condemnat Bartomeu Gamundí sense sentir-lo i que directament volen venjar-se'n. Uns comentaris que no agraden al públic de la sala i que li costen amenaces fins i tot davant la porta de casa seva.
També va parlar del que avui en dia diríem un judici mediàtic, dient que allà hi havia molta gent que el que cercava no era justícia sinó venjança, no? I això va provocar uns aldarulls a dins la sala que fins i tot a la sortida hi havia gent que amenaçava l'advocat defensor i va haver de ser protegit per la Guàrdia Civil o per les forces de seguretat d'aquell moment.
Quan va acabar el judici a vista oral, que va acabar el judici, la gent va perseguir l'advocat defensor, la gent va perseguir sinó que seva, va actuar de la policia per defensar algú, perquè la gent també llavors volia agredir l'advocat defensor.
El dia 4 d'abril, el judici pel crim de Sant Jordi acaba l'audiència. A la presó, dos homes esperen el veredicte. Fora, l'expectació per la sentència és absoluta, però encara han de passar 5 dies més per a conèixer-la. Una sentència que, com detalla Tomeu Canyelles, és ben diferent per a cadascun dels acusats.
La sentència va ser, en aquest cas, pena de mort per en Bernat Suau i absolució per la figura d'en Bartomeu Gamundí.
Per un costat, el jutge considera que no hi ha proves per a confirmar la participació de l'amo ni tan sols com inductor dels assassinats. En el cas de Bernat Suau, en canvi, atén directament la petició del fiscal de condemnar-lo a la pena de mort.
No sabem quina és la reacció de Bernat Suau en sentir la sentència, però sí que, després d'aquesta, sembla que va existir la fortuna com poques vegades passa. Tot d'una que es coneix la resolució, a Mallorca s'aixeca un moviment gairebé unànime per a demanar que es commuti la pena de mort per la cadena perpètua. Com hem dit, és 9 d'abril i el 18 és divendres sant, el tradicional dia en què el Consell de Ministres atorga l'indult a alguns condemnats. Però el missatge al qual tota la premsa es refereix com a «el ganyant» No només un home, sinó que tampoc passa entre reixes molt de temps.
Poc temps després d'haver-se fet pública aquesta condemna, se va commutar la pena de mort per cadena perpètua, però en certa manera hi va haver una circumstància històrica que va jugar a favor del propi Bernat Suau i que va ser l'adveniment de la Segona República. Durant aquests primers anys de la República hi va haver tota una sèrie d'indults i en aquest cas ell se va poder acollir un d'ells. I això va fer que en el final el seu temps de presó fos relativament breu, tan sols 3 anys.
Abans que tot això passi, Bartomeu Gamundí, com hem dit, és absolt. Acabat de sortir del jutjat, torna directament a Sant Jordi, on els veïnats encara el miren amb una mica de desconfiança. Sigui per aquesta pressió o per decisió pròpia, la realitat és que s'acaba mudant a Llucmajor i mor poc temps després.
Per ell de mesos va tenir una angina de pit i se coneix que també això li devia afectar enormement. Ja me recordo una tia meva que estava a prop del poble, allà a l'entrada del poble, va veure un dia, uns dies després d'haver fet com és el crim, que s'anava cap al cafè, hi ha una costa, Sant Jordi estava damunt un turó, pujava en la bicicleta i no podia pujar, i va voltar la bicicleta i duia una suada que no era normal, i això és que la consciència li pesa més que el seu cos.
Bernat Suau acaba sortint de la presó a mitjan anys 30. No sabem exactament on s'instal·la, però sí que el seu passat no acabarà pesant molt. O no tant com perquè no es pugui guanyar la vida, com destaca Alejandro García Llinás, treballant amb una navalla a la mà.
I curiosament, va fer de barber. O sigui que els seus antecedents, ells, va fer de barber i afeitaven, llavors afeitaven, barberen sol en la raó i tal. O sigui que va refer la vida. I llavors va morir ja... Pels anys, no sé si els anys 50 ja, feia feina a una obra que hi havia el 31 de desembre, a prop de la Creu Roja. Allà feien una obra de pisos i va caure d'un andami i va morir.
La tercera protagonista d'aquest crim, Francisca Coll, tal vegada pel fet de sa dona, va tenir pitjor sort que els altres dos. Després d'haver sortit de Sant Jordi, escortada per la Guàrdia Civil, els agents aconseguiren que un familiar a Palma acceptés que passés a casa seva només una nit. L'endemà partí cap al seu poble natal, Santa Eugènia, però aquí tota la seva família la rebutjà, com també ho feren els seus sogres. Finalment, fou acollida per una família per a la qual havia treballat com a dida i es perdé la seva pista.
I allà la varen treure del poble i se'n va anar, va peregrinar per tot, no sé si tenia una germana de ves, Son Rapinyo, no sé, per allà, i va anar, però tampoc no la va voler, en fi, tota una tragèdia, sí.
Malgrat els diferents finals dels seus protagonistes, a Sant Jordi la història del crim de Can Real no s'ha oblidat mai. Una història que no només s'ha transmès de pares a fills, sinó que fins i tot inspirà una glosa.
La informació era més bé de persona a persona, de boca a boca. La ràdio n'hi havia, però n'hi havia mitja dotzena en tot el poble. La gent se transmitia de molta cosa mitjançant la glosa mallorquina, la glosa nostra. Els casos aquests tan extrems sí que els aglosaven i la gent analfabeta i tot sabia de lo que parlaven, de lo que havia passat.
Com dèiem a l'inici de l'episodi, l'escriptor Bartomeu Crespí fou l'encarregat de donar forma a aquesta glosa l'any 1930, pocs mesos després del terrible assassinat.
De fet, que he tingut en les meves mans un fulletó, bueno, dos, abans, perquè van ser dos, que va publicar un tal Bartomeu Crespí, que se deia L'horrorós crimen, així, de Sant Jordi, que estava fet la primera part referida al crim i la segona referida en el judici. I en total sumava de més 800 versos, és a dir, en trossos també que la premsa sensacionalista, més sensacionalista que poguessin trobar avui en dia, pareixeria Germaneta de la Caritat de les coses que escrivia aquest senyor a les glases.
Ha declarat que entre dia, per consumar el seu secret, va esmolar Bes Guinevet, així com ell sabia. perquè quan l'emplearia, tallàs per tort i per dret per deixar escrit més net escrit de lo que ell volia.
Aquests 800 versos no varen ser l'única obra que inspirà el conegut crim de Sant Jordi. Algunes dècades després, com explica Alejandro García Llinás, dos joves s'avançaren al que ara es coneix com a true crime, no amb un documental, sinó amb una obra de teatre.
Se van escriure també una comèdia, una obra de teatre, un teatre dramàtic, que aquesta comèdia es va arribar a estrenar. Van escriure dos de Sant Jordi, dos germans Serra. Se va arribar a estrenar, però llavors la família, que ho ha vist, va aconseguir que la família de l'assassinat va aconseguir que s'aturàs.
La glosa, l'obra de teatre, els llibres i la memòria oral dels santjordiers s'han encarregat de mantenir viva una història que anà molt més enllà d'un assassinat i que inclogué una revolta popular que mobilitzà tot el poble en un dels episodis més tristos del seu passat recent.
Va impressionar molt i també hem de tenir en compte que aquella Mallorca rural que podríem dir que encara era l'illa de la calma, i això va ser un fet molt greu i va perdurar anys i anys, perquè se'n parlava jo. Quan vaig néixer ja feia, mira, 13 anys que havia passat, però tota la meva infantesa em vaig sentir parlar d'aquest fet, i no només en el poble.
La història de la criminologia a Mallorca ens ha demostrat que el crim pot succeir en qualsevol lloc, des del llogaret més petit fins a la ciutat més massificada. Però a vegades, com passà amb Sant Jordi, hi ha un cas que marca tant un territori que el seu nom passa a associar-se directament a aquests fets horribles.
Sant Jordi no és un poble que han de venir a posta. Ningú ho coneixia, ningú sabia on estava Sant Jordi. I a partir d'aquest moment, amb aquesta propaganda, Sant Jordi va ser conegut com el pueblo del crimen de Gañán. Ja la premsa ja ho deia així i tot.
Se'n va parlar molt de temps i per tot Mallorca tenien... Quan eres de Sant Jordi, el primer que te deien, ah, sí, el crimen del Gañán. Que ara m'ha passat d'anar a qualque poble i sí, de Sant Jordi, ah, sí, el Gañán, el crimen del Gañán. Bé, sí, perdoni, però jo no.
El cruel i despietat assassinat de Catalina Palmer i del seu fill Pere fou considerat gairebé com un greuge personal pels seus veïnats. Un crim envoltat de xantatges, secrets, mentides i dobles vides que continuarà sempre a la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el cinquè episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 6, el qual ens traslladarem a l'estiu de l'any 2010 per conèixer Alejandro de Abarca, l'assassí fugat que va atemorir Mallorca durant tota una setmana. ib3 Podcast. Un món de sons.